A Ràdio Estel, Temps de Benestar, un espai dedicat a viure més i millor. Cada dia de dilluns a divendres amb Marc Rius. Avui, a Temps de Benestar, és gran ser gran.
Hola, què tal? Bona tarda, Catalunya i Andorra. Salut per tothom. Ara passen uns minuts de les 5 de la tarda i això és Temps de Benestar. Amb el programa És gran ser gran. Com cada dimecres i dijous, i sempre amb la il·lusió de mantenir-los entretinguts una part d'aquesta tarda i a la vegada informats del món de les residències. Avui els aportarem novetats, entrevistes i consells del món de la geriatria. Tindrem el tema del dia a càrrec d'en Josep de Martí. Entrevistarem amb un psicogerontòleg expert en persones grans. La borsa de treball i la consulta del treballador social a càrrec d'en Carles Aixac. Un temps realitzat per professionals del món de la geriatria. Salutacions a l'equip del programa que ara els presento. Com sempre, les vies de so, José Matoses, a la direcció Josep de Martí. Bona tarda, Josep.
Molt bona tarda, Marc.
A la consulta del treballador social i a la bolsa de treball, en Carles Reixac. Carles, bona tarda.
Bona tarda, Marc.
I a la conducció, Josep de Martí, Carles Reixac. I qui us parla? Marc Rius. I tal com fem amb cada programa, abans de començar, escoltem un consell.
Si convius amb una persona que pateix Alzheimer o d'altre tipus de demència, recorda que el millor entorn és el que la persona pot percebre com a segur i tranquil·litzador, on pugui trobar les atencions que la seva situació requereix amb la màxima disminució dels factors estressants i on pugui rebre un suport afectiu adequat que permeti mantenir un bon nivell d'interacció amb l'entorn familiar i social. Moltes vegades aquest entorn és la pròpia casa, quan aquesta o bé resulta el més adequat, no dubtis en trobar un recurs adequat. Demana consell al teu metge, als serveis socials i a les associacions de familiars. Et poden ajudar.
I com cada dimecres i dijous, coneixerem diferents aspectes i eines del món de les residències. Ens presenten i condueixen els convidats d'avui el senyor Josep de Martí. És jurista i gerontòleg, professor del màster en gerontologia social a la Universitat de Barcelona, director d'inforesidències i patrocinador d'aquest programa. I també en Carles Reixac, gerontòleg, màster de gerontologia i treballador social, especialista en dependència i gent gran. Endavant, com vulgueu. Bona tarda.
Doncs molt bona tarda, Marc, i escolta'm, amb això de la pandèmia que arrosseguem, que tal, sabeu que sempre hi ha, quan parlem de residències, coses que van canviant. Res no es fixa. Sí. Ens va trucant gent que diu, escolta'm, es poden fer ingressos en residències? Com funciona això? Doncs de dia a dia canvia. I val la pena, com sempre ens recorda el Carles Reixac, pensar en aquest professional, que és el treballador social, que sempre tots tenim algun treballador social assignat, des dels diferents ajuntaments, des de les àrees bàsiques de serveis socials, i pensem una cosa, els dos aspectes més importants a tenir en compte i que va canviant segons com van passant les fases del rebrote, de la malaltia, del que es va dient, són dues coses. Una és si es poden fer o no ingressos en una residència determinada. I això val la pena preguntar al treballador social o trucar a la residència i preguntar, escolti, en aquesta circumstància es poden fer ingressos? I pensem que la Generalitat ha fet uns documents que parlen de residències de colors, les residències verdes, que sí que poden fer ingressos, les residències dins de la residència hi ha unes zones que són zones verdes, zones taronges, zones vermelles.
És com un semàfor,
no? És com un semàfor, diguem-ne, arcoiris, perquè tenim també hi ha taronja. Ah. I després tenim una altra cosa, i és que hem de preguntar si es poden fer ingressos a la residència, com seran els primers dies a la residència. Perquè és bastant probable que ens demanin que la persona que ha d'ingressar tingui una prova, un test diagnòstic, que pot ser el PCR, o els que vagin sortint en cada moment, perquè ja es va evolucionant més, i també que ens diguin si la persona haurà d'estar tancada a la seva habitació o en una zona de la residència durant uns dies, que siguin 10 dies, 14 dies. I l'altra cosa molt important per decidir l'ingrés és com seran les visites. Perquè recordem, i això també és flexible, també va canviant, avui pot ser d'una forma i demà pot ser d'una altra, en una zona de Catalunya pot ser d'una forma i en una d'una altra, i aleshores el que hem de pensar és que és possible que ens diguin que el nostre familiar només ens pugui venir a veure un dia a la setmana, que puguin venir durant unes hores determinades.
I aquests canvis segurament no és per gust del director de la residència,
en absolut,
és per les circumstàncies de la Covid.
A tots aquests canvis els va marcar la Generalitat, els va comunicant a les residències i les residències a les persones. Nosaltres intentem mantenir-nos dia a dia, però pensem una cosa, el millor és la consulta del treballador social i després, per descomptat, ens podem refiar del que ens digui el director de cada residència.
És gran ser gran, a Ràdio Estel.
Un programa patrocinat per inforesidencias.com. Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajuda a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
I quan parlem de gent gran, qui millor que un expert que ens pugui aconsellar? Tenemos hoy con nosotros a Raúl Baca. Raúl, buenas tardes.
Buenas tardes.
Psicogerontólogo, vocal del área de ciencias sociales y del comportamiento de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Un placer que poder contar con tu compañía esta tarde.
Muchas gracias a vosotros por invitarnos.
Sabemos, la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, cuando hablamos de geriatría y gerontología, solo muy brevemente para que la gente sepa qué es esto de geriatría y gerontología.
Pues somos una sociedad científica que engloba a distintos profesionales de la rama sanitaria, médicos, que son los que se llaman geriatras, que se dedican, son especialistas en medicina para personas mayores. Y dentro del área de gerontología sí que es mucho más amplio, porque tenemos profesionales de distintas categorías científicas profesionales que se dedican a la gerontología. Tenemos un número muy importante de psicólogos. Tenemos el siguiente grupo en importancia, creo que son los trabajadores sociales. Pero tenemos también terapeutas, tenemos abogados, tenemos arquitectos, tenemos hay musicoterapeutas. Hay un sinfín de profesiones, de especialidades que se dedican a las personas mayores que están dentro de nuestra sociedad científica.
Y vosotros entonces podéis afrontar lo que es el fenómeno del envejecimiento no solo desde una perspectiva médica, que a veces lo relacionamos con enfermedades, sino con situaciones como la soledad, ¿no? Que yo creo que ahora que estamos viviendo, esperemos que ya al final de la pandemia, además de el virus, la COVID famoso, lo que nos está afectando a toda la sociedad, pero especialmente a mayores, es la soledad, ¿verdad?
Claro, nosotros pensamos que la soledad hoy en día es uno de los mayores problemas que nos enfrentamos como sociedad y especialmente las personas mayores. Mira, para ponerlo un poco en perspectiva, te puedo decir que en España, en 2019, que son los últimos datos que tenemos, hay un 22% de personas mayores que viven en soledad, que viven solas. Sobre un total de más de 9 millones de personas que había en 2019, un 20%, que son alrededor de 2 millones, viven solas. Son personas que su domicilio viven solas. Esto no quiere decir que sientan soledad, ¿eh? Porque sentir soledad tiene que ver con otras cosas, pero viven solas en su domicilio.
Esto es impresionante. Y supongo que estas personas que viven solas, quizá no se sientan sola, pero en aquellos 2 meses de confinamiento que no se podía salir a la calle, y supongo que los mayores, encima que les decían que ellos eran los que más posibilidad tenían que morir si cogían el virus, debió ser impresionante, ¿no?, la sensación.
Claro. Imaginemos, ¿no? Yo creo que todos lo hemos experimentado estos meses que hemos estado en casa sin salir o sin tener mucho contacto con el exterior. Lo hemos pasado mal. Echábamos de menos ver a nuestros amigos, a nuestros allegados, a familiares. Pues imaginaos esto toda la vida. Que no es un problema del COVID, ¿eh? Que es que hay gente que vive sola. Hay mucha gente que se siente sola. Cuando preguntamos y hacemos encuestas, hay diversos estudios, pero hay datos que te dicen que desde el 5% de las personas de más de 65 años se sienten solas hasta gente que experimenta, o sea, estudios donde vemos que hay una soledad emocional del 40%. O una soledad social, que esto es no tener a nadie en tu vida, del 30%. Son porcentajes muy, muy elevados y es una problemática que como sociedad o como país deberíamos afrontar entre todos.
Es impresionante. Nosotros en el programa solemos citar a un geriatra estadounidense que se llama Bill Thomas, que habla de las tres plagas que matan a las personas mayores,
sí,
que dice la soledad, el aburrimiento y el sentimiento de inutilidad o el sentimiento, claro, de impotencia. Pero últimamente parece que así por debajo, como si no se hablase mucho, pero surge otro problema, otra lacra para las personas mayores, que es la discriminación por edad, ¿verdad? Y vosotros desde la sociedad habéis puesto el dedo en la llaga.
Curiosamente hemos puesto el dedo en la llaga. Llevamos tiempo, somos varios los profesionales del sector que estamos hablando de esta discriminación por edad con una palabra un poco difícil que es edadismo.
Edadismo.
Edadismo, que simplemente consiste en esto, discriminar a una persona únicamente por motivos de edad. Y hemos hecho una campaña, es una iniciativa de la Sociedad Francesa de Geriatría y Gerontología. Entre nosotros, las sociedades científicas, tenemos bastante contacto con todas las sociedades europeas. Pues la sociedad francesa nos invitó a participar en una campaña que consiste en, invito a los oyentes del programa que se metan en la página web de la SEG, que ahí podrán ver los vídeos. Son tres vídeos en clave de humor, en el que comparamos las tres grandes discriminaciones que yo creo que son las que más se conocen: el machismo, la homofobia y el racismo, e intentamos hacer unos vídeos en tono irónico en los que se pone de manifiesto que todos nosotros rechazamos cualquier tipo de rechazo o de discriminación por motivo de homófobos, por ejemplo, o racistas o machistas, pero en cambio el edadismo lo tenemos inculcado, lo tenemos muy dentro, y es muy normal escuchar chistes refiriéndonos a personas mayores, o ya no soy el que era, o hay que ver qué mal te conservas, o tus arrugas, o la cantidad de publicidad que vemos de cremas antiarrugas, ¿no? Y sí, es una discriminación que tenemos muy patente en nuestra sociedad, y yo creo que es invisible, no nos damos cuenta.
¿Y podemos hacer algo para luchar, revolviendo un poquito, contra la soledad y contra el edadismo, o es que es como un tsunami que nos va a pasar por encima y no podemos hacer nada al respecto?
No, por supuesto, podemos hacer cosas. Lo primero que tenemos que hacer para luchar contra estas formas de discriminación, lo primero es conocer a la otra persona y ver que vivimos en una sociedad en la que somos corresponsables. No vivimos como entidades aisladas, de yo, Raúl Vaca, estoy en mi casa y no me relaciono con nadie. No, yo tengo un entorno en el que tengo que estar pendiente de las necesidades de mis allegados, porque estamos viendo que cuando a alguien le va mal, nos va mal a todos. Por eso llevamos todos mascarillas hoy en día. A lo mejor yo estoy sano o incluso he pasado la enfermedad, pero la llevo porque no quiero contagiar a otra persona que puede ser más vulnerable que yo, ¿no? Pues por lo tanto, tenemos que ser un poco responsables y implicar a todas las generaciones y darnos cuenta de que todos formamos una única sociedad y que tenemos que cuidar a las personas más vulnerables. Que hoy puede ser la persona mayor, pero mañana yo envejeceré y yo seré esa persona mayor.
Y una cosa, siendo como cada vez habrá más personas mayores, hace poco en el programa hablábamos de un caso que era el español que murió con más años, 114, Joan Riudavets, un menorquín, al cual le pusieron, pasados los 90, le operaron de cataratas, le pusieron un marcapasos, le cambiaron la pila del marcapasos más allá de los 100 años. Y nos preguntábamos, hombre, si algún día se ponen criterios de cribaje para determinadas cosas y se excluye a los mayores, pues el señor Riudavets hubiese muerto 14 años antes. ¿Tú crees, con lo que hemos vivido durante la pandemia, durante el mes de abril, de marzo, abril, aquellos meses tan duros, que decían, no hay discriminación, pero son criterios de cribaje, pero en la práctica, aquellos criterios de cribaje, en la práctica, situaban fuera del ámbito de cuidado a muchas personas mayores. ¿Podemos sacar alguna lección hacia el futuro?
Sí, claro que lo podemos sacar. Lo primero que tenemos que decir, y desde la SEG lo hemos defendido muchas veces, es que en ningún momento se puede tener un criterio clínico, sanitario, de acceso a una ayuda sanitaria o un tratamiento que te excluya simplemente por tu motivo de edad. Entendemos, y creo que todos lo entendemos, que en un momento de excepcionalidad, con recursos limitados, donde se ha tensionado mucho el sistema de atención sanitaria, entendemos que hay que tomar decisiones que no nos gustan, ¿no? Que no gustan a los profesionales, de tener que elegir a quién destino el respirador, por hablar pronto. Lo que no se puede hacer es tener ningún tipo de criterio que te excluya por la edad. Por eso es importante establecer una serie de valoraciones clínicas holísticas en el que vamos a ver todas las todo el perfil clínico de las personas, sus necesidades, el pronóstico que tiene, si se puede recuperar o no. Comentas el caso del señor Mallorquín de 114 años, pero es que hemos visto gente de 103 años que se ha curado. Entonces, la edad no es un criterio para tomar esto. Y yo espero que esto, como me han preguntado que si podemos sacar algo, yo espero que podamos hacer un ejercicio de responsabilidad compartida y de concienciación de que nos necesitamos a todos y que no podemos dejar a nadie atrás. Que el valor de una sociedad se caracteriza por el cuidado que da a las personas vulnerables. Y estamos hablando de personas mayores que son las que nos han salvado en otros momentos de estrés. Son las que han construido el estado de bienestar que tenemos, eso es así, han sido ellos, y son muchos de ellos los que han sustentado a las familias en la anterior crisis, son los que luchan por los derechos de los más jóvenes y de los suyos. Entonces no podemos dejar a nadie atrás simplemente por el criterio de edad.
Y una cosa, a ver, los gerontólogos, a los cuales conozco, yo incluso me considero un gerontólogo y diré en voz baja, pero soy socio de la SEG a través de una de las asociaciones. Hay un momento en el año que es el congreso de la SEG, que normalmente era un momento de encontrarse, de dar abrazos a colegas que hace tiempo que no ves. Sí. Y bueno, octubre 2020, congreso de la SEG. ¿Cómo es el congreso de la SEG en 2020?
Mira, tuvimos que tomar una decisión muy triste, porque lo teníamos previsto para mayo, y lo hemos pospuesto, el anual, el normal, el presencial. O sea, los abrazos y los encuentros tendrán que esperar a mayo de 2021. Pero ahora en octubre tenemos el primer congreso virtual de la SEG. No queríamos que una pandemia, por muy grave que fuera, parara la actividad científica y profesional de nuestra sociedad, y nos hemos lanzado esta aventura de lanzar el primer congreso virtual.
¿Crees que esto se va a consolidar, lo de los congresos virtuales, o volveremos a, como dices, en mayo a los abrazos y a alguna cena en la que compartes al lado de un plato de comida experiencias más allá de lo científico?
Pues yo espero que se consolide, porque sí que es verdad que esto democratiza un poco el acceso a conocimiento científico. Muchas veces, aunque no sea de Latinoamérica, si el congreso es en Madrid y yo vivo en Canarias, sale mucho más caro que para una persona que viva en Madrid. Pongo Madrid, como podría poner Barcelona. Sí. Sale caro el desplazamiento. Entonces esto te da la libertad de, bueno, no tengo que desplazarme, no tengo que pagar los gastos de alojamiento y de manutención. Estoy directamente en mi casa, desde mi sofá, cómodo.
Pues tenemos que dejarlo aquí, pero quedamos muy agradecidos a Raúl Baca, psicogerontólogo y, recordemos, vocal del área de ciencias sociales y del comportamiento de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, SEG. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego.
Esteu escoltant És Gran Ser Gran, amb Josep de Martí i Marc Rius, un programa patrocinat per inforesidencias.com. L'atenció a la gent gran és una de les activitats que més llocs de feina genera. Vols treballar en una residència de gent gran? Entra a la borsa de treball de inforesidencias.com. Més de 700 residències la utilitzen. Inforesidencias.com. Trobar feina a un clic de distància.
Doncs em sembla que avui a la borsa podem fer un petit parèntesi en el que seria, en tot cas, parlar d'ofertes en concret, ofertes de residències, i parlem avui de tres formes que podem fer servir per trobar una feina a residències. Tres formes que són bastant efectives, i anirem potser de menys efectiva a més efectiva. Una forma de donar a conèixer una residència que ens interessa. La primera forma podria ser, per exemple, trucar-la per telèfon. És a dir, nosaltres sabem que hi ha una residència a un lloc, busquem per internet el telèfon, per exemple, en Inforesidències, el telèfon, i truquem. Escolta, busqueu personal, soc gerocultor, soc treballador social, soc psicòleg. Aquesta eina, la trucada, pot ser una bona estratègia a tenir en compte, però també hem de tenir present que no sabem si el moment en què trucarem és un bon moment, és un mal moment, si ens diran estem ocupats, si no, pot ser un moment una mica convuls. Per tant, i a més, podem finalment no obtenir resposta i que ens diguin no ho sé, i que ens diguin truca més tard. Sí, això seria potser la menys efectiva. Una altra manera que potser és més efectiva seria directament portar en mà el currículum a la residència. Això és una bona forma perquè, a més, ens assegurem que algú el rebrà. Clar. Inclús també potser li podem donar al director o directora de la residència i també inclús hem vist moments en els quals algú va portar un currículum a una residència i li fan l'entrevista al moment.
I ja s'hi ha quedat treballant o no?
Sí, ja s'hi ha agradat. El que porta el pijama ja... Pues,
al final, al següent episodi. I també, clar, ara mateix, amb el tema aquest del Covid que estem arrastrant, si ja tenen complicat per anar a una residència els familiars d'un resident, oh, ja per portar un currículum encara més complicat. Per tant, jo crec que la millor forma de donar a conèixer és, com diem sempre, la forma telemàtica. És a dir, per exemple, InfoResidències, la borsa de treball, crear el teu perfil, pujar el teu currículum i, per un costat, com diem sempre, pots veure ofertes que han publicat les residències i centres de dia, o també pots esperar a que una residència et truqui a tu. És a dir, és l'oferta, diguem, és l'opció perfecta.
La consulta del treballador social amb Carles Reixac.
Avui volem parlar breument de com és treballar en una residència en el torn de nit.
Molt bé.
Hem parlat moltes vegades d'ofertes, de tipus de treball de dia, de nit, també a la borsa de treball, però avui parlem de com es pot adaptar una persona al torn de nit, perquè clar, és un torn que també és necessari, sempre hi ha d'haver algú a la residència al torn de nit. Llavors, és un torn que, avantatges podem dir, és a dir, té un plus econòmic, és a dir, una persona cobra una miqueta més per treballar al torn de nit. Ara bé, també té les seves complicacions, és a dir, nosaltres, en tota la nostra família i també nosaltres mateixos, ens hem d'adaptar a aquest torn. Un torn en el qual, a més, quan comencem estarem cansats. És a dir, ens costarà dormir durant el dia. I a més, hem de tenir en compte, però, que clar, diem pros i contres. També una cosa bona d'aquest torn, podríem dir, és el fet de que és un torn més tranquil. És a dir, podem aprofitar perquè...
Si hi ha visites...
Clar, no hi ha visites, no hi ha familiars. Clar. Llavors, podem aprofitar per inclús mirar la història, l'historial social, inclús mèdic, dels residents, mentre dormen a l'arxiu, per també conèixer-los millor. És un torn en el qual molta gent li agrada perquè durant el dia pot fer coses, vale? Però també implica també nosaltres també cuidar-nos més, perquè estarem més cansats, hem de tenir en compte que no hem de dormir fins a dir durant el dia, no dormir fins al moment d'abans d'entrar a la residència, d'anar a treballar, durant el dia una miqueta també mantenir-nos actius, és molt important. I també, per últim, tenir en compte que tot i que és més tranquil, també estarem menys connectats amb els nostres companys, perquè durant el dia...
Clar, no hi ha tanta gent.
Vulguis o no, no hi ha tanta gent. Per tant, els companys, quan els veiem durant el dia?
Clar.
També hem de tenir en compte això. I també és important tenir en compte que quan comencem a més, pot ser que a part del cansament també ens afecti l'estat d'ànim. És a dir, ens sentim un pèl més apàtic. És a dir, que això ens molesta, això no sé què, això no sé quantos.
Clar.
Però hem de tenir en compte que és un torn tan important o més que el de dia.
I els canvis posturals que s'han de fer
la nit. Exactament. Sempre hi ha feina. És a dir, pot ser més tranquil o més tranquil, però feina hi ha. Per tant, una recomanació és que tota la gent que el vulgui compaginar, un torn de nit és una bona opció.
Molt bé, doncs, Josep i Carles, ens veiem demà. Fins aquí És Gran Ser Gran. Els agraïm la seva companyia i els emplacem per demà a les 5 amb més informació de les nostres residències, amb més entrevistes i amb més És Gran Ser Gran. Us esperem. Adéu-siau. Adéu-siau.